a la B23 sempre en sentit Barcelona i a les rondes retencions habituals a les dues vies en els dos sentits. És tot des del RAC, bon dia.
Soc en Fel Feixada, soc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocació Girona, soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. Ah, per cert, avui a partir de les 11 del matí, Meg Ryan al món a RAC1. Quedeu avisats. Però parlarem un dia més de Taylor Swift. Com no és perquè hagi batut cap rècord de vendes ni perquè li hagi donat cap premi... Res, si la dediquem a aquest punt final és perquè una església protestant de Heidelberg, Alemanya, farà sonar cançons de l'artista a les seves misses. El seu pastor, el de l'església, no de Taylor Swift, ha explicat que ho fan per atraure nous públics, especialment el jovent. Tot i que la proposta pugui semblar una estrambòtica, l'església ja ha penjat el cartell d'entrades esgotades pel pròxim dia 12, la primera missa amb música de la cantant nord-americana. Ens agradaria dir allò del primer que arriba, primer que seu, però no, 423 persones ja han reservat cadira o el seu lloc al banc per sentir una missa en versions en directe de Taylor Swift. A més, hi haurà doble sessió, matí i tarda. Desconeixem si el pastor els farà posar en fila i entregar-los el pa sense llevat, dirà allò del cos de Swift. Uf, però estem segurs que anar a una missa així ha de ser l'hòstia. Amén.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 9 i 2 minuts. Anem al Congrés, que ja ha començat el cara a cara Sánchez amb Núñez Feijóo. Vosaltres direu Armenteres Mañé. Bon dia.
Sí, en Nans, ara mateix, primera pregunta d'Alberto Núñez Feijóo, que li ha retret els pactes amb Bildu. Sánchez, el que li ha contestat és 9 de cada 10 vots a Euskadi van ser per partits que donen suport en aquests moments al govern d'Espanya.
De fet, Feijóo ja se n'han fotut dels resultats del País Basc i ha felicitat a Pedro Sánchez pels bons resultats, diu, de l'esquerra Berzale, de Bildu.
Creo, señor Sánchez, que también se acoge usted al derecho de no declarar. Claro, estamos en campaña electoral. Mire, un presidente normal de cualquier país europeo hoy vendría muy preocupado. Y vendría muy preocupado porque un partido independentista, con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. ¿Exactamente qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, subalterno del independentismo? Por eso en Galicia le hicieron la campaña al bloque. En Euskadi le han hecho la campaña al PNV y a Bildu, y en Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el gobierno a los independentistas. Señor Sánchez, usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE. Indisociable. Y basta ya. Creo yo que la silla a la que le pagamos como presidente del gobierno de España no merece una respuesta como la suya. Mire, nos tiene usted asfixiados a impuestos, con una deuda pública insostenible, sin médicos suficientes, sin viviendas suficientes. Deje ya de gastar el dinero de los españoles, deje ya de gastar el dinero de los españoles en sus compromisos con los independentistas. Tiene usted razón, mi proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado, los independentistas no mandaban nada. Donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. Mire, señoría, 14 comunidades autónomas el Partido Popular, 4 el Partido Socialista. ¿Sabe una cosa? Territorialmente hablando, el irrelevante es usted. Muchas gracias, señoría.
Pero, ¿no se puso de ser como el independentismo de Cataluña, las cosas no me apetece? Escolta, tots són vasos comunicants. Aviam què contesta Sánchez.
Feijó, perdoneu, Feijó, que no ha parlat de les informacions que avui apunten a Begoña, a Begoña Gómez.
Sí. Feijó, que és que és molt fàcil de rebatre, també t'ho dic, perquè sí, és manos límpies, recordem.
Però estem acostumats a que el PP tiri per aquesta banda, i avui, de moment, com a mínim Feijó no ha utilitzat. Veurem la resposta de Sánchez.
Muchas gracias, señor Feijó. Señor presidente, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijó, lo que le he dicho. El pasado domingo, 9 de cada 10 votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura, este gobierno y las políticas que estamos desplegando, y 1 de cada 10 le votaron a usted y a la ultraderecha en Euskadi. Ahí está el resultado, señoría. Y fíjese, ustedes plantean la pregunta sobre a quién escucha este gobierno. Este gobierno escucha a los que ustedes no escuchan. Por eso revalorizamos las pensiones conforme al IPC y ustedes votan en contra. Por eso nosotros escuchamos a los trabajadores, a la patronal. Aprobamos una reforma laboral que ustedes votaron en contra y que ha traído estabilidad y dignidad laboral a los trabajadores y trabajadoras. También la subida del salario mínimo interprofesional o la causa feminista. No banalizando la violencia de género en aquellos gobiernos que ustedes tienen. Efectivamente tienen. Esa es la aportación que usted ha traído a la política nacional, los gobiernos con la ultraderecha en las distintas comunidades autónomas. Señoría, nosotros gobernamos para la mayoría porque escuchamos a la mayoría, a diferencia de ustedes, que solamente escuchan a la ultraderecha y aquellos intereses minoritarios a los cuales ustedes defienden.
Muy bien, presidente. Muy bien. María Jesús Montero, ¿no?
Exactament, asseguda a costat. Dues preguntes més per Pedro Sánchez. Ara Santiago Abascal, que li preguntarà per immigració, i després pregunta de Gabriel Rufián.
Epa.
Amb una pregunta que diu: creen la justícia? Hem estat indagant una mica, li retraurà Operació Catalunya.
Mira, des del PP justament ens informen sobre aquesta qüestió de per què Feijó no ha preguntat sobre les informacions que apunten a Begoña Gómez. Diu que no es mullaran fins a les 11 del matí, volen analitzar bé les informacions i el moviment judicial d'aquestes últimes hores, i per tant fins a les 11 o com a mínim abans de les 11 no es mullaran sobre aquest
terrible
tema.
Abascal, aviam.
A la seguretat de la nació. Supongo que no és que ese departament...
Hola, Ramon Rovira, bon dia. Hola, Ferran Casas, bon dia. Hola, què tal, Xavier Melero, bon dia. Senyora Ana Gómez, què tal, bon dia, Lleida.
Bon dia, Jordi.
Avui
bon
sí que tenim bona connexió. Què tal, ben tornada, sí. Efectivament. Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Després farem un joc de com si fos això un vodevil. Entraran uns i sortiran uns altres perquè parlarem de Madrid, d'EFA, després amb en Juliana i el Pablo Iglesias. Però abans, aviam què diu Santiago Abascal a la pregunta amb Sánchez.
Miles de persones se jueguen la vida en el mar constantemente. O para saber... Entre otras cosas, que el problema demográfico se resuelve con mayor natalidad y no trasplantando personas de un sitio a otro como si fueran vegetales. Ni hace falta ser de Vox para saber quiénes son las principales víctimas de la inmigración ilegal y masiva. Y son, como siempre, los más humildes, que lo ven en forma de inseguridad en sus barrios, de colapso en la atención sanitaria, de degradación de los
servicios sociales. Del tema de la inmigració, que és el tema estrella de Vox.
Ni hace falta ser de Vox, señorías, para saber... que regularizar de manera brutal, directa y masiva a 500.000 personas que han entrado violentando nuestras leyes ilegalmente en nuestro país es una discriminación a los inmigrantes que llegan legalmente y es una amenaza a la seguridad de los españoles. Así que, sépanlo ustedes, bienvenidos todos los que vengan a trabajar con nosotros legalmente, a contribuir a los ingresos públicos, a respetar y asumir nuestras leyes y nuestra cultura, renunciando a imponer las suyas. Pero digámoslo con toda claridad. Billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, para delincuentes, para bandas callejeras, para narcotraficantes, para yihadistas y para todos los que pisen nuestro suelo ilegalmente y violentando nuestras fronteras.
Eso
es proteger la seguridad nacional que ahora alarma tanto al Departamento de Seguridad Nacional que le asesora.
No, Ruanda. Deportado.
Las de las españolas. El problema es que es usted y sus deudas con Marruecos lo que se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional.
No hi ha una rèplica, s'ha polit els 2 minuts i mig, Santiago Abascal.
Ho acostuma a fer ell, això?
Sí, però això de renunciar a contestar el que et responguin, en política és molt perillós.
Quan has fet una escudella barrejada, amb fideus, carn, tot, és una
cosa...
Aviam, què diu Pedro Sánchez.
Muchas gracias, señora Abascal, señor presidente del gobierno, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Abascal, Efectivamente, en el informe del Departamento de Seguridad Nacional se habla de la instrumentalización de la migración ilegal para desestabilizar democracias. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Bielorrusia, del régimen de Lukashenko en Lituania. Usted obvia también que las dos principales amenazas a las cuales hace referencia esa estrategia de seguridad nacional son, uno, los ciberataques, dos, la desinformación. Señora Abascal, la desinformación. Usted es un paradigma de la desinformación. También en su intervención de hoy. La desinformación es la principal amenaza de las democracias y es usted lo que practica día a día cada vez que tiene ocasión de someterse o de plantear cualquier cuestión en las Cortes Generales. Desinformación, por ejemplo, para identificar la migración con la criminalidad. Desinformación para identificar el feminismo con un ataque a las libertades a los hombres de nuestro país. Desinformación para banalizar sobre los efectos del cambio climático y situarlo en contra de los intereses de la industria primaria en nuestro país. Desinformación también para transformar sus derrotas electorales en fraude electoral cada vez que ustedes concurren a las elecciones. Ese es el principal problema que tiene la democracia española y todas las democracias occidentales, la corriente ultraderechista que ustedes representan junto con el Partido Popular. Y yo quiero reivindicar hoy aquí la política útil, la que transforma y no convierte la política en un odasal como hacen ustedes y el Partido Popular.
Pregunta ara de Gabriel Rufián, el que dèiem fa un moment, aquella pregunta oberta, cree en la justícia, li demanarà el cap de files d'Esquerra Madrid.
La palabra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justícia? Muchas gracias.
Carai.
Clar, és una pregunta molt oberta. Què respondrà ara Pedro Sánchez a la rèplica? Ja et dic jo que va per Operació Catalunya.
Gràcies, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto.
Sí.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
I la primera referència aquí al cas de la seva dona, de Begoña Gómez.
Rafael, Rafael, la referència.
Abans que li diguin. Abans que li diguin. Sí.
Bravo.
La cara de pomes agres, la de Pedro Sánchez.
Sí, sí, la cara d'emprenyat com una mona.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
Cara d'emprenyat com una mona de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez sol tenir aquesta cara quan dorm molt poc.
Carai, muchas com ho saps, Armenteres? No, jo me l'imagino, l'Armenteres, saps com no, la Cathy no. Bates, a Misery, assegut allà al costat mirant la cara al Pedro Sánchez mentre l'altre està caient la baba dormint.
Són uns quants anys i coneixem.
Té l'aplicació de quanta estona dorm Pedro Sánchez.
Perfectamente, pero le voy a hablar de una justicia que hace ya demasiado tiempo que pasa, hace 10 años que sabemos, que supimos, que un ministro de Interior indigno, miserable, Fernández Díaz, se metía en un despacho a conspirar contra quienes no les gustaba como pensaban. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo se perseguía, se espiaba, se pegaba, se difamaba al independentismo. Durante todo este tiempo hemos visto cómo se compraba un troyano espía a Israel para espiar al independentismo, al sindicalismo, al periodismo, a abogados, abogadas, incluso a usted, señor presidente, a usted, señor ministro de Interior. Durante todo este tiempo hemos visto cómo han pasado cosas gravísimas. Incluso hoy en día hay gente exiliada porque se la acusa de terrorismo. Jueces con toga al servicio de la derecha y la ultraderecha porque participaron en manifestaciones donde desgraciadamente murió una persona por un infarto. Terroristas, y durante todo este tiempo hemos visto cómo incluso se interfería en la soberanía de países terceros como Andorra. Durante todo este tiempo hemos visto todo esto. Nadie ha pagado. Nadie ha pagado. Están más envalentonados que nunca. Y volverían a hacerlo. Incluso ustedes en algún momento han mirado hacia otro lado. Así que la pregunta también es muy sencilla, señor presidente. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Porque conocemos a un villarejo. Pero hay un montón de villarejos, ¿eh? Quizá hoy en día haciendo lo que hacía Villarejo. ¿Qué piensa hacer para resarcir todo esto y para restituir a toda esta gente? Muchas gracias.
Recordareu que hi ha comissions d'investigació muntades al Congrés sobre Operació Catalunya, sobre Pegasus, sobre 17 d'agost, els atemptats, però estan en aquests moments aturades.
Señora presidenta, insisto en lo que he dicho. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.
Doncs poques paraules, de Pedro Sánchez. No ha entrat massa al fons.
No consumeix els 2 minuts i mig que té per poder respondre.
Jo crec que està fent una performance del tema de l'emprenyament amb la justícia.
Sí, ha aprofitat el
cas. Saps? És a dir, és una qüestió d'agafar i dir... jo et dic que crec amb la justícia, no em facis parlar rufiant de la justícia, perquè no parlaré de la justícia, perquè estic emprenyat com una mona per aquesta història.
I no es mulla per l'Operació Catalunya, correcte, que al final era la pregunta de Gabriel Rufián.
Sí, jo crec que és això. Però, en fi, és 9:15 del matí, deixeu-me anar a la pausa a la publicitat i comentem tot plegat, i aviam.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me... com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vall d'Atena, 12 graus sota zero.
S'ha posat a nevar i he sortit de la carretera. Té dues rodes malament i no pot circular el cotxe.
Ens hem quedat a l'estacada en plena carretera perquè està nevant i no porto cadenes.
Som en un port de muntanya i ha estat contra les baranes de la carretera.
La millor assistència, siguis on siguis. Quina assegurança de cotxe triaries? Mazda.
La Laura, la reina del true crime. Les 8 del matí, la millor hora per anar escoltant crims de camí a la feina. Per relaxar-se, més true crime. La Laura no en té mai prou.
Doncs per ella, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena-la amb SEAT Flex.
A Endesa celebrem més de 100 anys compartint Sant Jordi amb tu amb una oferta formidable. Si ja ets client de la llum, contracta també el gas i el seu manteniment i estalvies 580 euros en 2 anys. Busca el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es i emporta't un regal.
Emporta't un Disman per només 20.000 pessetes. MediaMarkt, jo no sé com és.
A MediaMarkt estem donant des del 99 la millor tecnologia. I sempre hi serem per fer-te viure experiències. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
La venda privada de la Roca Village està a punt de començar.
T'esperem de dilluns a diumenge per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a firmes participants com ASICS, Lacoste o Zadig & Voltaire.
I recorda, la venda privada és només per a membership. Així que uneix-te a larocavillage.com o a la nostra app.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
És veure el calendari i ja només penses en vaques. Viatge amb el Con Viatges a Puy de Fu, Espanya. De dia, un parc amb espectacles sobre la nostra història, cultura i herois. I de nit, el Somni de Toledo, l'espectacle més gran d'Espanya. Reserva la teva entrada més hotel i trasllats des de 350 euros per persona. El Con Viatges. Sabem de viatgers.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9 i 19.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9 i 19 minuts. Anem al tema. Tot això, volia dir, jo crec que avui és molt important, sempre poso els clàssics per davant, que era el que deia el professor Sebastià Serrano, que era la comunicació no verbal. Avui la cara de Pedro Sánchez reflectia aquesta informació del Confidencial que surt avui. És una que ha fotut potes en l'aire a Madrid en aquests moments. Ho he de dir perquè em consta que a Madrid avui està... Armenteres i Mañé, que a Madrid aquest és el tema.
Hi ha un xup-xup, però hi ha un xup-xup perillós i això ho demostra el fet que el Partit Popular el que estigui dient en aquests moments és que ells que sempre surten a dir la primera paraula precisament per tenir un protagonisme cada cop que hi ha algun escàndol que pugui afectar el PSOE, ens deixen molt clar el missatge que deia abans l'Arnau, que fins a les 11 del matí, com a mínim, no diran res.
És que, de fet, dins del Partit Popular hi ha dues maneres, dues estratègies de fer. Una, anar amb tot, fins i tot amb la part personal, entre les quals Begoña Gómez, i l'altra, que aquesta és la que defensa, de moment, a portes endins, Alberto Núñez Feijóo, que és evitar els atacs personals també contra Begoña Gómez i, per tant, contra les parelles dels líders.
I llavors hi ha una altra pel·lícula, que és la parella d'Isabel Díaz Ayuso i la seva confessió i l'assumpció que es podia menjar 8 mesos de presó, no té antecedents, no hi hagués entrat, a canvi de saldar tots els seus deutes a Hisenda pel cas de frau fiscal, a més protegit directament des de la Comunitat de Madrid, directament no només per Ayuso, sinó per tot el gabinet, no? Pregunta Míriam Noguera, Jordi.
Vale, bien, què diu?
Catalunya per seguir omplint la butxaca de Madrid, potser a vostè li semblarà que em faig pesada perquè sempre li pregunto i li parlo del mateix, els quartos dels catalans. Però fins que tots els ciutadans i empresaris de Catalunya no coneguin on van els seus diners i què passa amb els impostos que paguen, nosaltres ho seguirem recordant. Una gran part dels diners dels catalans es queden a Madrid, això ho sabem. Una altra part es reparteixen per les diferents comunitats autònomes. Però quin és el seu criteri per repartir? Perquè els catalans són els que paguen més impostos i els que reben menys a canvi. Una altra fuga dels diners dels catalans són l'execució dels pressupostos generals de l'Estat espanyol. Vostès ens diuen, els hi donarem 100, però a l'hora de pagar només ens en paguen 35, o 42. En canvi, a Madrid 113, 179, 184. Per cada ciutadà de Catalunya vostès inverteixen 95 euros. Per cada ciutadà de Madrid 309. Vostès diuen que pagaran 176 milions d'euros per millorar l'estació de Sants a Barcelona, però no diuen que pagaran 650 milions d'euros per millorar l'estació de Totxa a Madrid. Això són gairebé 4 vegades més. Els museus catalans han rebut 0 euros, senyora ministra, del pressupost per la compra de béns per a les col·leccions. Madrid ha rebut el 91% del total del pressupost. Quin pla té vostè per Catalunya, senyora ministra? I li seguiré preguntant fins que tothom se n'adoni que el seu únic pla és seguir buidant les butxaques dels catalans. Moltes gràcies.
Pregunta adreçada a Maria Jesús Montero, com a vicepresidenta i ministra d'Hisenda.
Senyora Nogueras, senyora vicepresidenta, primera, cuando quiera.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Nogueras, como le he dicho en otras ocasiones, este gobierno va a garantizar los servicios públicos en todo el territorio español y, por tanto, vivan donde vivan el conjunto de los ciudadanos. Pero es que, además, los catalanes saben que este gobierno ha velado por los intereses de Cataluña y, además, lo ha hecho, de señoría, desde la capacidad de respetar el autogobierno. Es la primera vez que un ejecutivo desacopla la actualización de las entregas a cuenta de la aprobación de los presupuestos. Eso nunca había ocurrido en nuestro país. Además, haciendo una actualización de las entregas a cuenta que ha proporcionado, fíjese el dato, no hablamos de ejecución ni de inversiones, hablamos de recursos que llegan a Cataluña. Han llegado durante el gobierno de Pedro Sánchez 50.000 millones de euros más que durante los seis últimos años del gobierno de Mariano Rajoy
y además a mi señoría que hemos ara mateix és quan els jutjats de Madrid oficialitzen tot el tema de Begoña Gómez.
Sí, fins ara era una informació del Confidencial, ara aquest jutjat de Madrid ha obert la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, insistim, per dos delictes, tràfic d'influències i corrupció en els negocis contra Begoña Gómez.
Des del PSOE en diuen que no coneixem encara l'autojudicial, que és d'extrema gravetat que es conegui una situació judicial per un mitjà de comunicació. Això és el que ha passat durant l'època del procés, dia sí dia també, i no només el procés, sinó en tants altres casos que primer s'assabenta...
Cada dia amb el nòvio de la Ayuso.
Que igual.
Filtracions de documents privats de fiscalia, cada dia.
Diu que en el cas de que aquest autojudicial tiri endavant, que és el que ara explica Barbanteres, es recorrirà aquesta decisió judicial de manera immediata. Diuen que la feina de la dona del president del govern d'Espanya és intachable. I que no oblidem que tot plegat és una denúncia d'una organització que es diu Manos Límpies, basada en fake news, pel que, segons aquesta informació, pel PSOE perd tota base legal i respon a una estratègia de la dreta i de l'extrema dreta i de les seves terminals, diu textualment. I diu que recordem que l'Oficina del Conflicte d'Interessos ja va arxivar en dues ocasions denúncies del PP contra Begoña Gómez, la dona del president del govern d'Espanya. Ahir em deia José Luis Ruiz Zapatero, fora d'antena, em deia una cosa que em vaig quedar com molt parat. Li vaig preguntar, bueno, estoy en Madrid, i em va dir, diu, solo una persona como Pedro Sánchez, duro y no sé quién otra expresión, puede aguantar esto. Digo, porque la presión mediática en Madrid en estos momentos es tan bestia, digo, que es muy difícil de poder soportar. Es vital que aquí pueden parar de Manos Limpias y pueden parar de la casa de Begoña Gómez y después ir a la casa de Díaz Ayuso, etcétera. Per tant, jo li demano al letrado què li sembla a aquests dos casos que hem posat en el mateix sac, però que em sembla que tenen res a veure un amb l'altre. Aviam.
Bueno, el de la dona del president del govern, vull dir, sembla clar que la querella l'ha presentat qui l'ha presentat, lo qual ja...
Coneixes Manos Límpies?
Sí, els he tingut...
Has hagut de patir?
Sí, els he hagut de patir a algun procediment amb Manos Límpies i els seus adlàters els d'Ausbank, el de Luis Pineda. Sí. Els he conegut i el seu mètode és conegut, jo crec, per tothom, no?
Què expliqueu?
Normalment era una gent que basava gran part del seu negoci amb no posar querelles. Amb no posar querelles. Vull dir, gran part del seu negoci estava basat en no posar querelles.
Exactament, en dir-te, et posaré una querella si no...
Amb no posar-te, amb no portar-te als tribunals, i a canvi d'això doncs, obtenien finançament per a les seves publicacions, per a les seves revistes, per a la seva infraestructura i pel seu tren de vida, no? Això per una banda. Per altra banda, tenien una altra vessant del negoci, que era comparèixer com a acusació als procediments, per així, estant compareguts com a part, tenir accés a tota la documentació i poder-la filtrar a les seves terminals mediàtiques amigues. Vamos, era un negoci...
Era suborn directe, no?
Un negoci un tant semblant a l'extorsió. Sí, bastant, bueno, bastant semblant.
De fet, hi va haver un judici en el qual varen ser inculpats tant Luis Pineda com a Bernat, que era...
Miguel Bernat.
Van ser condemnats en primera instància, em sembla recordar, 8 anys de presó per part de l'Audiència Nacional, però el Tribunal Suprem els absol. Fa relativament poc, per tant, bueno, aquesta és la realitat, no?
El que tampoc no estranya, perquè vull dir, el judici, la meitat dels testimonis van anar a desdir-se i a canviar la seva versió, però bueno, en fi, aquesta és una altra història. Bueno, això diguem un cas, la querella està admesa, les querelles s'admeten a tràmits, si les presenta un procurador, estan signades per lletrat, no parlen d'extraterrestres ni d'aparicions al Palmar de Troia i tot això, doncs normalment el filtre d'admissió passa. El que passa és que, clar, jo m'imagino que l'instructor tindrà bona cura del material que li ha arribat i de qui li ha arribat per dictar lo abans possible una resolució motivada, és a dir, que vegi arguments seriosos com per tirar-ho endavant o que arxivi de pla.
I un detall i una advertència també pels propers dies és que el jutge deixa clar que totes les diligències d'aquesta investigació són secretes. Per tant, qualsevol notícia que hi hagi al voltant d'això, qualsevol informació o desinformació, vindrà d'una filtració i, per tant, d'un interès polític d'una o altra banda.
Home, tota tant, clar... tots els sumaris judicials sí. són secrets, absolutament.
Però
tots,
a partir d'aquí... Tots... Però a partir d'aquí també tenim en compte de qui ho filtra i qui no ho filtra, que també venint en compte de quines són les parts entre les quals manos límpies cal anar amb peus de plom.
Si això és una lacra d'aquest país, de la justícia d'aquest país, les filtracions, l'eliminació del secret dels procediments judicials i de fiscalia, i l'altra prova, que per mi és també brutal i indignant, és lo de la filtració de la documentació del nòvio de la senyora Ayuso per part de la fiscalia. Vull dir, això jo trobo com a ciutadà més completament indiferent la senyora Ayuso, passo d'ella de políticament fins a la... Però el que s'està fent des de instàncies de la fiscalia és inqualificable.
Vull dir, però això forma part de la mala praxi habitual de jutges
però,
i fiscals.
Però bueno, vull dir, en aquest cas que ha estat per la pròpia Fiscalia General de l'Estat, això no és habitual, que s'ha fet amb legítima defensa de la Fiscalia General de l'Estat, això ja és massa. El document aquest que surt avui del nòvio de l'Ayuso, que és una proposta de negociació amb la Fiscalia, es compleix tots els estàndards que es fan sempre amb aquestes negociacions amb delictes fiscals. Cas Barça, sense anar més lluny.
Pacte.
No, el pacte, i el pacte a més a més està estandarditzat. El pacte aquest ve de l'advocacia de l'Estat, de l'Agència Tributària, que t'ho diu. En cas de conformitat es baixa un grau 1 la pena, la multa és del 66,6% de la quota de fraude.
Sempre es busca l'acord per evitar...
Aquest acord sempre es busca, però hi ha una premissa irrenunciable. L'acord és confidencial i és secret. I si no s'arriba a un acord, encara que l'advocat hagi fet una proposta de negociació, quan arribes a judici, la fiscalia no pot fer el valdre aquesta informació.
No.
Es comença de zero. Aquí ningú no s'ha conformat, aquí ningú no ha reconegut res, i el ciutadà va allà a defensar-se. I això no pot formar part ni dels antecedents del procediment. I aquesta, el ciutadà aquest, que no sé qui és ni m'importa, la vulneració que se li ha fet és, vamos, és una arbitrarietat i un abús del poder públic inqualificable.
Sí, el que passa que com que venim d'on venim, hi ha plogut que ha plogut, doncs esclar, aquí...
I un tio va disparar a Sarajevo, doncs home, fotem quatre bussos a Lyon. No.
Escolta'm, no t'ho vull justificar, i tens raó, Xavier, tens tota la raó, és així. Però esclar, mentre això aquí o es comença de cap i de nou i es fa el mateix tractament per tothom, o no val, perquè esclar, en el cas del procés no et dic la quantitat de filtracions que hi ha hagut, segurament que no en aquest cas de la Fiscalia General, sinó d'altres instàncies judicials que hi ha hagut, que ha sigut un pur escàndol. Un escàndol, i que ha perjudicat d'una forma claríssima a moltíssimes persones. Abans parlàvem dels cas, per exemple, ja si ens remuntem a la prehistòria d'aquest tema, el cas del Pujol, no posem per cas. Com es filtraven papers, com es va fer saber tota la investigació, com el temps que portaven...
El cas del Pujol és un escàndol.
Exacte.
El cas del Pujol, o sigui, ho té tot. I em torno a preguntar, què fa Podemos d'acusació popular, el cas Pujol?
Però, i
és que el lawfare només es veu en l'ojo ajeno i no en el propi.
Deixa'm que fem una... Jo crec que amb el tema aquest també cal buscar una mica qui és Manos Límpies i qui són la gent de Manos Límpies. Estem parlant d'una gent d'ultradreta. És un sindicat que no va... que neix, només té de sindicat el nom, la resta no en té absolutament res a veure, és una espècie, anava a dir lobby, però és que seria honorals a dir que és un lobby, perquè no ho és, el que és un sistema d'extorsió que es va crear en el seu moment, aquest tio, el Miguel Bernat aquest, va tenir prou pensament per dir, home, per aquí hi ha una possibilitat, el que deies tu, de presentar en un moment determinat, deia, escolti, vostè ha fet una cosa determinada, o jo tinc sospites que ho ha fet, o m'invento que ho ha fet, i a partir d'aquí li dic, si no vol que li presenti la demanda judicial, ens hem d'entendre.
Si són les querelles típiques de Manos Límpies que estan farcides de retalls de diari.
Exacte. O sigui,
hi ha un cas que abans
em sembla, Jordi, que feia referència aquest matí, que és el cas Nos, no? Mm-hmm. Com ells es compareixen fins al final, quan ja tothom havia retirat l'acusació contra la infanta, ells mantenen fins al final, i les raons, òbviament, potser algun dia es podran explicar què és el que va passar allà dintre,
que no els hi van pagar el que demanaven, com es va testificar, i com va quedar claríssim.
Ja no cal que esperem un dia.
3 milions d'euros.
Exacte.
No se'ls hi va donar.
Sí, sí. Sí, home, clar, sí. Vull dir, escolta, sí. Si vostè em dona 3 milions, jo retiro la demanda.
Ni mà ni menys.
Sí. No sorprendrà que al final de tot aquest procés només quedés una demanda, no? Que era la que presentava, no me'n recordo, aquella senyora... una advocadesa sí, estava de Manos Límpies, sí. Ara me'n recordo el nom, sí, però és igual, tal i fa.
Al final, en el cas aquest de la Begoña Gómez, com deia el Melero, és normal que si hi ha una querella, el jutjat, doncs, obri instàncies, si està presentada amb forma i amb uns mínims, obri diligències, com mínim, doncs, per mirar si hi ha alguna base. Això no vol dir que la senyora Begoña Gómez estigui encara formalment investigada, el que es deia abans imputada, ni molt menys processada, o sigui culpable.
En
tot cas, hi ha, efectivament, rebombori mediàtic a Madrid en això, determinats diaris, i quan el PP no en diu res, com de poc clar, ho han de tenir ells mateixos per no haver sortit ja des de primera hora, ja a la sessió de control, amb això, diguem-ne, amb tot. En tot cas, sobre el que comentava el Jordi del Zapatero i d'aquest setge al que està sotmès en aquest moment Pedro Sánchez i el PSOE, sí, jo crec que Zapatero es queixa i ho fa amb tota la raó, però el PSOE és un dels dos grans partits de l'Estat. El PSOE s'ha alternat el poder amb el Partit Popular durant tota la democràcia. I realment, Partit Socialista mai ha pres mesures serioses per canviar aquest ordre de les coses. I vaig aquí a la pregunta que li feia i que no s'ha volgut estendre gens, en Gabriel Rufián, al president Pedro Sánchez sobre el tema de l'Operació Catalunya. Escolta'm, l'Operació Catalunya, el primer document oficial que surt és l'any 2014, el diari Ara, el Pedro Águeda, periodista que ara està, sí, que ara està al diari i que aleshores col·laborava al diari Ara, quan jo estava de cap de política, va treure un document oficial del Ministeri de l'Interior on reclutava, un document oficial, agents de la Unitat d'Afers Interns per crear una nova unitat antifrau per perseguir delictes polítics als quals se'ls hi valorava el coneixement de les llengües oficials diferents del castellà, blanco i en botella,
Eche,
i al marge de la UDEF. Això va ser a l'any 2014. El Partit Socialista, aleshores, no va dir res. És a dir, jo recordo quan va publicar això el Pedro al diari, escolta'm, a Catalunya se'n va parlar molt, en aquesta emissora, amb moltes altres, es va crear escàndol, i a Madrid era com, saps la imatge aquella del desert i la bola rodant? Silenci absolut, no? Clar, Pedro Sánchez deia, no, és que aquesta situació de l'Operació Catalunya és indignant i nosaltres ho hem denunciat. No és veritat. És a dir, no és veritat. És a dir, el Partit Socialista n'ha parlat ara, a partir de les informacions que van aparèixer fa uns mesos a La Vanguardia i al diari, perquè els hi ha interessat, i perquè els hi ha interessat en la seva guerra de l'I tu més amb el Partit Popular. Però quines mesures estructurals ha pres el govern de Pedro Sánchez ara o quan estava l'oposició demanant-les, però sobretot des de que està el govern espanyol des de l'any 2018, quines mesures estructurals ha pres contra les males pràctiques del poder judicial, abans en parlava el Melero, d'aquestes filtracions i del lawfare, contra les males pràctiques del poder judicial i contra les males pràctiques al Ministeri de l'Interior. Quants comissaris han caigut? Quantes coses ha canviat el ministre Grande Marlaska, que ho és des del 2018, per tant, ha tingut 6 anys per fer canvis al Ministeri de l'Interior en l'estructura de comandaments i en la forma de fer.
8:37 minuts, aviam. Ara Gómez.
A veure, a mi, Jordi, és el que em passa, que estic una mica... Abans parlaves d'una novel·la que es diu Tan poca vida,
sí,
que a mi també em va agradar molt.
Perquè parla de carai, tu!
Sí, és perquè bestial. Parla de forjar el teu destí, i això és molt important, saps? I jo aquesta plana ja la dono una mica per passada. Me cansa sentir-los al Congrés. Ja sabem que hi ha clavegueres de l'Estat i ja sabem que és molt difícil descanviar-les, perquè fixa't, si amb el poquet que està fent el PSOE, la que li està caient, perquè té tota la raó del món al José Luis Rodríguez Zapatero, que el vaig sentir ahir, i amb tot el que he estat llegint aquests mesos que està més a l'ull de l'huracà o més mediàticament exposat, Però imagina't la que li està caient al PSOE amb el poquet que està fent, i per necessitat més que per virtut. Imagina't la que pot arribar a passar si hi ha un canvi d'estructura absolutament total. Vull dir, que se'l mengen o el maten directament. Per tant, jo el que penso és que nosaltres hem d'anar ja començant a anar per feina. A mi em preocupa molt Catalunya, que és la meva prioritat. Té raó la Miriam Nogueras quan diu que em preocupen els quartos dels catalans, i crec que hem d'anar a les urnes, decidimos ja qui volem que ens governi, i ja posar-nos per feina, perquè ara que tenim l'oportunitat de negociar a Madrid moltes coses, les hem d'aprofitar, hem d'anar pel preu de l'habitatge, hem d'anar a construir més habitatge, hem de parlar de la immigració, no des de l'odi, com ho fa aquest senyor que hem escoltat fa un moment, sinó des de la necessitat. Hi ha un 10% més de punts d'immigració a Catalunya que la resta de l'Estat, i evidentment això té un problema, no de criminalitat, com diu el senyor Abascal, que potser també una part, però bàsicament és d'integració. La nostra llengua cada cop és més difícil a parlar-la, el dia a dia, al carrer i arreu, i per tant anem per feina, tu, anem a votar i aprofitem que a Madrid ens escolti algú, i comencem a treballar pel nostre país, que és en definitiva el que vam intentar fer el 2017. Les coses no surten mai a la primera, arreglats estaríem si la primera que fracassem no poguéssim tornar a intentar-ho, i per tant anem a lo nostre. Aquesta és la meva humil opinió.
Jo crec, Anna, que són dos debats paral·lels. Exacte. És a dir, es pot collar a Madrid ara que el context és beneficiós pels partits independentistes, es pot apretar, exigir que se'ns doni o se'ns retornin els diners que calen, però crec que l'altre debat és el que està passant a Madrid, que és el que deia ahir Zapatero, i ja sé que estàs cansada, molta gent, que ja sabem que hi ha clavegueres de l'Estat, però crec que en aquest estira i arronsa que deia el Ferran, en aquest tu i més, el PSOE ja ha caigut de ple, i que el to és molt més agre ara.
Què vols que faci?
Bueno, però que dic que són dos debats paral·lels, un no exclou a l'altre. És a dir, el que passa a les sessions de control de Congrés, aquest to agre que ha agafat la política, aquesta fortalesa a la qual es refereix José Luis Rodríguez Zapatero de Pedro Sánchez, és perquè sembla que tot s'hi val ara per fer aquesta guerra política. Ho deia el Melero, es filtren documents que no s'haurien de filtrar per fer mal a l'Ayuso. Aquesta investigació de la dona de Pedro Sánchez. És a dir, això és un debat. I l'altre és que exigim des d'aquí que se'n retorni tot el que ens pertoca. Vull dir, que no, per suposat,
però pensa que sempre que governa la dreta a Espanya, sempre passa, l'esquerra, sempre passa el mateix, l'esquerra o el centre-esquerra, digue-n'hi com vulguis, el PSOE. És a dir, a Espanya, les estructures espanyoles no s'han mogut del franquisme i deixen una mica de fil quan els hi convé, però quan veuen amenaçat, perquè quan el senyor Feijo avui diu al Congrés dels Diputats que el PSOE està afavorint l'independentisme, què passa? Que els independentistes no són espanyols? No volen que siguin espanyols? Per tant, on és el retret? O és que els espanyols només són els que voten al PP? Això ja ho sabem, i això no ho canviaràs. Això no ho canviaràs ni canviaràs la dreta política mediàtica. Per tant, el que crec que hem de fer és anar per feina, aprofitar les tessitures i que ens donin les oportunitats polítiques o les aritmètiques parlamentàries i anar a lo nostre. En definitiva, una mica com fan els bascos, sí. M'entens? Perquè és que no hi ha altra solució.
Què vol dir,
Joana?
Repetir-ho del 17? Clar, és que a veure, ja hi hem anat per la nostra. I mira com va acabar l'assumpte.
Nosaltres el 17, el 17, realment, Ramon...
Sí, vale, vinga, doncs anem a la nostra, sí, però anem a la nostra.
La nostra d'aquí, la vostra. La nostra
de la majoria parlamentària.
Sí, sí, tota la majoria que vulguis.
Bueno, no, home, no.
Igual que parli el PP dels seus i... Perdona, és a dir, jo no vull dir el 17 de tornar al carrer. No, no et fico el sac de ningú. Ja et vaig posar una vegada en un sac i et vaig dir que no ho faria més.
Però, Anna, a veure, hi ha dues qüestions.
Això
tan senzill...
Quan dius, quan jo dic tornar al 2017, no vull dir tornar als carrers, a inflamar-ho tot i a la crispació. No vull dir això. Vull dir, per què vam anar al 17? A on vam anar? Perquè Catalunya té les mans lligades de peus i de mans per absolutament qualsevol decisió que vulgui prendre per millorar el seu futur, tant amb la construcció de pisos, amb les energies, amb la fiscalitat, etc. Doncs ara, que sembla que a Madrid ens poden escoltar, que sembla que a Madrid hi ha més bona predisposició per arribar a un acord, doncs aprofitem-ho.
Per tant, dius que s'ha de fer pactada.
Perdona?
Que dius que aquest cop s'ha de fer de forma pactada.
No, jo dic que si es pot fer de forma pactada, evidentment, sempre val més de forma pactada, com tu comprendràs, i jo sóc una persona d'ordre. Si puc arribar a un acord, no m'esbarallaré amb ningú.
El problema és que el Partit Popular, no cal dir-ho, però també el Partit Socialista, no estan disposats a fer-ho de forma pactada. Vull dir que aquesta també és una realitat que s'ha d'assumir. És a dir,
el
Pedro Sánchez, un referèndum d'independència.
Ja ho veurem, tampoc no volien fer l'amnistia.
Sí, però jo crec que és diferent. Aquest argument que sempre fa anar, per exemple, Esquerra Republicana, quan diu no volien fer els indults i els van acabar fent, no volien fer l'amnistia i l'han acabat fent. És veritat, és cert. Ara, també ho és, que els indults i l'amnistia no són un canvi estructural en l'organització política de l'Estat. En canvi, un referèndum d'independència que qüestioni la sobirania nacional espanyola sí que és un canvi estructural,
Ferran, mil maneres,
sí que és un canvi de fons.
Hi ha confederacions, hi ha estats federals, hi ha moltes coses. Els arbres perquè creixin s'han de plantar, primer, no?
Sí, pel que s'està és pel federalisme i, per exemple, doncs...
No, jo no estic per res, jo estic per Catalunya i, per tant, estic perquè d'una vegada per totes anem a les urnes el 12 de maig, decidim els catalans qui volem que ens governi i comencem a anar per feina en tot allò que el 2017 vam anar al carrer per reclamar.
El tema del referèndum acordat s'està demanant des del 2018. Des del 2018 Esquerra Republicana
però
ho està demanant.
Però que ara hem de governar el país, que és més important i prioritari.
Des del 2018 fins al 2023 ho ha demanat només Esquerra Republicana. Val. Des del 2023 també ho demana Junts, però el problema és a l'altra banda.
Un segon, que Ramon Rovira havia demanat la paraula, només una, amb tot això que estem parlant, recordeu que estem parlant a partir d'aquesta informació del Confidencial, que diu de l'acceptació a tràmit per part d'un jutge de Madrid, per part d'una denúncia de Manos Limpias contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que avui ha fet, que s'acaben de llevar. Pedro Sánchez, quan li hem preguntat per la justícia, ha contestat que, a pesar de tot, sí, continuo creient en la justícia d'este país, ha dit literalment que sapigueu que davant d'aquesta informació del Confidencial i davant de que s'hagi acceptat, que s'hagin obert diligències, el PP de Madrid ha fet un tuit, és a dir, el PP de la de Comunitat de Madrid, és a dir, Isabel Díaz Ayuso, és a dir, Miguel Ángel Rodríguez, s'abren diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción, no nos vamos a cansar de decirlo, Begoña Gómez, la conseguidora, amb una fotografia de la Begoña Gómez en aquest tuit. Val? Ramon.
No, res, un parell de coses. Primera, jo crec que l'Anna fa un exercici, amb tots els respectes, Anna, de reduccionisme que no es pot fer, vull dir, està ple de matisos. És veritat, amb el tema del referèndum, per anar ràpid, amb el tema del referèndum, escolta, de més verdes en maduren, De més verdes en maduren. Aquí fa 6 mesos ens arribaran a parlar de l'amnistia i, vamos, ens pensàvem si hem tornat tots bojos.
Però podem assumir que és un canvi estructural, és a dir...
O no, escolta, depèn
tant
de bo,
tant de bo es pogués fer el referèndum. Jo estic totalment al favor, però, i en soc partidari. Ara, també, Ferran, hem de ser realistes sobre el que implica una cosa i implica l'altra. Per mi, l'amnistia pot ser llegida en clau d'humiliació, diguem-ne, de l'estat de dret, però està dins de l'ordenament jurídic espanyol i cap. Un referèndum d'independència, si tu et mires la Constitució, és evident que no hi cap. Tu pots fer una consulta, tu pots preguntar, però després aplicar el resultat d'aquesta consulta dins de la Constitució actual no té cabuda.
Abans ho deies, les fórmules són tan variades i tan possibilistes que tu hi ha moltes... Mira, el que no pot ser és que un resultat electoral com el d'Euskadi, en el qual si sumes Bildu i sumes el PNB, dos partits inequívocament independentistes, encara que un més amb matisos que l'altre... Bueno. No, perdona'm, tu parla amb la gent del PNB.
Sí, quan parles si tu penses PNB, que tots els votants del PNB són independentistes...
Bueno, com a mínim els seus representants...
La gran majoria, sí.
La seva gran majoria, jo crec que és bastant...
L'última enquesta Euskadi diu que favorables a la independència hi ha un 26% dels bascos en aquests moments. És evident que el PNB té molt vot d'ordre, que Mayor Oreja, a l'any 2001, no fa tant, a l'any 2001, el Partit Popular a Euskadi va treure 19 escons. Ara n'ha tret, em sembla que són 7.
7.
On són aquests escons?
Escolta, Ferran, un dia o altre hauràs de buscar una solució per Catalunya i per Euskadi. Sí, això clar, no hi ha volta de full. Per tant, deixem-nos de donar-hi voltes, perquè les eleccions una i altra vegada t'ho indiquen així. Però és que a més volia fer una rèplica respecte al que deies anteriorment. No és veritat. No és el mateix el PP que el PSOE, ni respecte amb el tema de la justícia. No és veritat.
Jo, quan ho he dit, això?
No és, abans ho has dit. Has comparat? No, deixa'm dir-te. Ara parlo jo.
Que el PSOE no ha fet res.
Doncs jo et dic que sí,
d'acord.
Perquè entre altres coses, per exemple, complia la llei, que és la reforma del Consell General del Poder Judicial, quan tocava, sí. Cosa que el PP l'ha bloquejat.
Sí, sí,
no és el mateix, no és el mateix en absolut. No es tracta aquí de defensar uns o altres. No és el mateix que creïs una policia patriòtica. No és el mateix que tinguis un ministre de l'Interior, com Fernández Díaz, que sistemàticament es dedicava doncs, a fer de qualsevol cosa menys de ministre de l'Interior.
I per què no hi ha hagut canvis al Ministeri de l'Interior?
Hi ha hagut
canvis. Per què no s'ha reformat la llei orgànica del Poder Judicial?
policial per impedir, per exemple, tot el que explicava el Melero? Perquè
hi ha majoria absoluta. Hi ha hagut investigacions? No, majoria absoluta.
Sí,
no?
Home, i tant.
Qui va canviar l'exèrcit, tots els franquistes van ser nazis.
Hi ha una majoria absoluta per canviar la llei orgànica del Poder Judicial. Pel que no hi ha majoria és per canviar la Constitució o per renovar el Consell General del Poder Judicial. Però per canviar la llei orgànica del Poder Judicial, que cal majoria absoluta i que el govern espanyol la té amb els socis de la investidura, sí que hi és. Per fer canvis estructurals al Ministeri de l'Interior, la majoria sí que hi és. El que passa que hi ha d'haver voluntat política per part del PSOE i menys corporativisme.
Però no, és que... i també hi ha la possibilitat de que el PP un dia vegui, un dia escolti, de que si no sempre està contra els independentismes bascos i catalans, mai tindrà els seus vots, mai tindrà els vots del PNB, mai tindrà els vots de Bildu, mai tindrà els vots de Junts i mai tindrà els vots d'Esquerra i els que siguin o del BNG, i que mai podrà tornar a governar Espanya si no s'hi posa a haver de negociar una solució pel País Basc i Catalunya. Això em sembla que és claríssim, que el proper objectiu no és el PSOE, el proper objectiu, perquè per canviar la Constitució, per fer possible aquest referèndum que la majoria dels catalans avui encara reclamem, doncs aleshores fa falta que el PP hi entri, no hi ha altra. I si t'hi fixes, tant la Comissió de Venècia com tots els dictàmens europeus que hi han hagut van per aquí, intentar que hi hagi una majoria més ampla a Espanya perquè es pugui reformar aquests drets històrics o aquestes reclamacions d'Euskadi i de Catalunya de tenir més autogovern.
Melero, vols alguna cosa?
No sé, és que ja entra tot. No. No, però saps què passa? A mi quan em parlen dels quartos dels catalans no em sento interpel·lat. A mi, quan diuen que a Catalunya s'han invertit 300 milions en infraestructures ferroviàries i a Madrid 600, em preocupa relativament. Em preocupa més que a Extremadura només han invertit 13, perquè jo considero que Extremadura també és el meu país. M'entens?
Ja, però aquest, això aquest, és aquest, 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 no és l'opinió de la majoria dels catalans. Vius a Catalunya?
No. Parles d'una xifra concreta.
Parlo d'una xifra concreta que vaig així recentment. Vull dir, que la, ja, que la comunitat...
Puc acabar de dir alguna cosa o no?
O plego ja?
Digues.
No. Vull dir, a mi em preocupa perquè jo considero que allò és part del meu país. Vale? I crec que els impostos els paguen les persones i no els territoris. Els impostos els pago jo, no els paga Catalunya ni el meu barri. I a mi em sembla bé que els meus impostos es destinin a la solidaritat interterritorial. Vale? Llavors, quan aquesta
senyora... Però la majoria de catalans vol poder disposar de més part del seu esforç fiscal.
Bé, això ja en parlaríem de quina part, perquè inclús els números d'aquestes suposades balances fiscals estan completament en qüestió per molts experts.
Jo l'altre dia vaig entrevistar l'Alejandro Fernández i em va dir que hi havia d'haver menys diferència entre el que pagaven i rebien els catalans. L'Alejandro Fernández, el Salvador Illa també ho diu. Diu que s'ha de complir l'Estatut, que parla del principi d'ordinalitat. I els partits independentistes...
No,
ja ho sé, No, però quan tu parles...
És que necessito fons d'autoritat per tenir opinió.
No, tu no necessites res i pots tenir la teva opinió. Jo, senzillament, el que et faig notar és que hi ha una majoria política a Catalunya amb la que fins i tot són còmplices, mostren complicitat el Partit Popular i el Partit Socialista, que considera que l'actual sistema de finançament és injust i que els impostos els paguen les persones, sí, però també els paguen els territoris, perquè el tema és que quan es fa una millora d'un sistema de rodalies o es fa una carretera, no es fa damunt d'una persona, no s'asfalta una persona, es fa a un territori aquella inversió.
Sí, hi ha un altre factor.
No sé què té a veure que la via per un territori amb qui paga els impostos per sufragar-ho.
De bon rotllo, però sí que estaràs d'acord una cosa, que el fet de que, per exemple, Extremadura, no tinc les xifres aquí, per tant no t'ho puc dir.
No les sé oficials, però ho veig així a La Vanguardia. Serà veritat.
No les tinc, segurament. Jo faig confiança en tu, com sempre, i per tant, si tu ho dius, deu ser veritat. Ara, el que sí és evident, que si la inversió a Madrid és un 30% sobre el previst i a Catalunya no passa del 50%, com a vegades els anys en què s'inverteix més, això té una conseqüència. I la conseqüència és una cosa que també parlàvem aquest matí, que és una cosa com la llei Mbappé que en diuen ara, que t'ho permet, que per exemple vagis a... Sí, és una llei que et permetrà que encara que guanyis una porrada que l'és que no t'ho pots ni arribar a imaginar, al final acabis pagant un 20% menys, em sembla, d'IRPF respecte de les deduccions que t'aplicarà la Comunitat de Madrid. És a dir, que et permet fer un tipus de política fiscal que atrau companyies, que atrau empreses, que atrau, en definitiva, riquesa que surt d'altres comunitats. Ja no dic Catalunya. És que no és el qüestió de Catalunya. El País Valencià té una situació molt semblant o pitjor. perquè Madrid és un pol d'atracció, una xucladora tan potent que les situacions fiscals de molta gent que diu, escolta, jo em vaig a viure a Madrid perquè no pago impost de successions, no pago impost de patrimoni.
Bueno, i ara la llei Mbappé.
Ah, no, és el que acabo de dir ara.
Ara parlem de la llei Mbappé.
És el que acabo de dir ara. Clar, tu
vale, molt bé, això és dumping fiscal, però també hi ha comunitats autònomes que s'estan convertint en inferns fiscals, com aquesta,
bueno, però
que té els recàrrecs màxims en tots els tributs.
Bueno, Xavier...
Això serà per la gran competència dels nostres
gestors. Però
que gestors,
tu tinguis els tipus més alts no vol dir que la mitjana de la gent pagui el tipus més alt en relació a altres llocs.
No, home,
de
clar,
totes maneres, Melero, el 13% o el 13% d'Extremadura és greu, pel que no pot ser és que tu fixis, per exemple, un pla de Rodalies per a Catalunya amb una temporalitat de 5 anys i després de la inversió que tu havies previst o promès, només n'executis el 8%, el
16%. A veure, jo d'això no tinc ni idea.
Amb un servei, amb un servei que sembla del segle XIX. Llavors, no podem comparar aquí Catalunya amb Extremadura, primer perquè el potencial econòmic de Catalunya, les connexions que necessita Catalunya amb Europa són diferents. A dir, això és només un exemple, el pla de Rodalies, però el que no pot ser és que no s'estiguin executant aquelles inversions que des de l'Estat s'han promès, s'han fixat i que més li toquen a Catalunya.
No tinc ni idea, però he parlat amb un expert en la matèria, amb un dels màxims experts en la matèria, i em diu que és just el contrari. O sigui, mai no ha hagut tants calés com ara i la línia està, les línies estan col·lapsades precisament per excés d'obres i per excés d'inversió. Sí. Vull dir, això és una de les qüestions, i la no execució de gran part dels fons i pressupostos destinats a Catalunya es deu bàsicament a ineptitud administrativa, tant del govern central com de la comunitat autònoma.
Però el que no et diu aquest expert, és cert que ara s'està invertint.
Els calés hi són. Si ningú no és capaç ni d'invertir-los ni de gastar-los, aquest és un altre problema.
Xavier, és cert el que et diu aquest expert, ara s'està invertint més que mai en el cas de Rodalies, però portem un dèficit de 15 anys de no inversió. Per tant, per molt que ara s'inverteixi més, anem endarrerits.
Portem anys de desinversió i segueix la incapacitat, en aquest cas, del govern espanyol i de DIF i de Renfe, d'executar. I després, home, sobre la fiscalitat i els tipus màxims, mira, ara em passava un company una gràfica del Col·legi d'Economistes, els tipus màxims agregats, doncs a Catalunya és del 50%, i per exemple veig pues el País Valencià 54%, a Navarra del 52%, i totes les comunitats estan entre el 47%
sí,
i
altres,
el 54%.
Però llavors som tots els impostos, només és l'IRPF.
Sí,
altres,
ja, però és que,
Javier,
però escolta'm, els impostos a Catalunya, és dir, quan tu tens un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros, doncs la Generalitat està obligada... D'on surt aquest dèficit fiscal?
Doncs
és la diferència entre els impostos que paguem a la hisenda espanyola i el que torna en forma d'inversió als territoris, perquè està territorialitzada.
Els calés que paguen els de Pedralbes s'han d'invertir a Pedralbes, no a Nou Barris. És que no puc entendre aquest plantejament.
Ja, però és que hi ha... Sí, home, i a casa teva hi ha la teva escala de veïns o al teu barri o a la teva comarca.
No puc entendre.
Però resulta que hi ha una majoria social a Catalunya i una majoria política a Catalunya...
Que vol que tu vagis a Pedralbes.
No. Que pensa que els catalans hem de poder disposar més del nostre esforç fiscal, i que un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros a l'any és insostenible. És insostenible per una comunitat autònoma que es vulgui administrar, que vulgui donar resposta a una sèrie d'urgències socials, a la seva realitat demogràfica. Hem passat en 30 anys de 6 a 8 milions, anem camí dels 10. Aleshores, gestionar això amb 22.000 milions d'euros de dèficit fiscal és absolutament insostenible. I per això, fins i tot, el Partit Popular i el Partit Socialista compren aquest argument a Catalunya.
3 minuts i les 10, un segon.
RAC 1.
A Barcelona, com a casa, som ben diferents però sabem fer equip. Mantenim net el carrer i reciclem. Cuidem l'espai que compartim. Perquè Barcelona... Hola! També és casa nostra.
Més de 9.000 professionals i tu, fem equip per Barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Si tota la vida has somiat en banyar-te a Miami Beach, veure un musical a Broadway o voltar per les botigues de Beverly Hills, aquest estiu ja estàs a un level. Perquè l'Ebet et porta de Barcelona als Estats Units sense escales i al millor preu. Reserva el teu vol a flylevel.com.
Viu aquest Sant Jordi amb Salomon. Des d'avui fins al dia 23, visita la botiga Salomon a Rambla Catalunya 54 i per la compra d'un producte t'emportaràs una rosa i una tote bag de disseny exclusiu de Salomon i Sant Jordi. Aquest 23 d'abril, Salomon es vesteix de Sant Jordi.
Perdona, t'ha caigut un traster.
Deus voler dir un euro.
No, no, t'ha caigut un traster.
Però per què?
Ara tens el teu traster a Blue Space per un euro el primer mes. Truca al 900-250-900. Blue Space, com més vius, més espai necessites. Oferta vàlida per trasters i nous clients. No inclou assegurança, fiança ni despeses de gestió. Consulta la resta de condicions perquè sigui aplicable als nostres centres Blue Space.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta última oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa.